Bona tarda a totes i tots. Anem a iniciar la sessió ordinària del mes de gener del 2023. El primer punt de l'ordre del dia és aprovar si procedeix l'esborrany de l'acta del ple ordinari número 21/2022 de data 27 de desembre de 2022. Algú té alguna cosa a afegir? La donem per aprovada? Moltes gràcies. Seguim en l'àrea d'urbanisme i ciències d'activitat i contractes. El segon punt de l'ordre del dia, que és declarar si procedeix les obres sol·licitades per la Fundació Observatori de l'Ebre com a obres d'especial interès i utilitat municipal per concórrer en circumstàncies culturals.
Aquesta proposta va estar dictaminada favorablement en sessió de data 24 de gener. Per tot això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, declarar les obres sol·licitades per la Fundació Observatori de l'Ebre, descrites en la part expositiva de la present proposta, com a obres d'especial interès i utilitat municipal per concórrer circumstàncies culturals, atesos els fonaments assenyalats. I segon, notificar el present acord al sol·licitant i comunicar-ho als departaments d'intervenció i tresoreria.
Moltes gràcies, secretària. Si volen fer intervencions... No? Passem a votació, vots en contra, abstencions i vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Seguim en l'àrea d'afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana. El tercer punt de l'ordre del dia és aprovar si procedeix el pla estratègic de subvencions del 2023.
Aquesta proposta va estar dictaminada favorablement i per tot això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Roquetes per a l'anualitat 2023 que s'adjunta com a annex a aquest acord. Segon, l'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest pla requerirà la consignació pressupostària corresponent en el pressupost municipal anual, l'aprovació de les bases reguladores de les convocatòries de concurrència pública, així com també el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. Tercer, establir que l'aprovació del pla estratègic de subvencions no suposa la generació de cap tipus de dret en favor dels potencials beneficiaris, els quals no podran exigir indemnitzacions o compensacions en el cas de que el pla no es porti a terme total o parcialment. Quart, facultar el senyor alcalde perquè nom i representació de la corporació signi quants documents siguin precisos per a l'execució d'aquest acord. Cinquè, publicar aquest acord juntament amb el text íntegre del pla al butlletí oficial de la província, un extracte al DOC. Sisè, publicar el pla estratègic de subvencions per a l'exercici 2023 que consta anexat a la web municipal, al portal de transparència i a la base de dades nacionals de subvencions. I setè, donar trasllat del present acord al Departament d'Intervenció i Tresoreria.
Gràcies, secretària. Una intervenció, senyor Poll.
Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors, públic que ens acompanya. Volia comentar que des de Movem en aquest punt votarem en abstenció. Sabem que s'aprova i que és un tràmit administratiu obligatori perquè les diferents entitats puguen tenir pues, les subvencions que s'han acordat en els pressupostos, però ja com vam fer els pressupostos que ens vam abstenir, en aquest punt també seguirem en abstenció, igual que han fet en altres vegades en aquesta legislatura. I l'únic que sí que volíem aprofitar aquest punt per a poder comentar que ens han pogut adonar que n'hi ha entitats les quals mai podran aspirar potser a veure augmentada la seva subvenció en quant a mèrits. És molt fàcil veure un mèrit esportiu en quant a que hi ha ascensos de categoria que comporten més despesa i això, però n'hi ha d'altres entitats a vegades més de caire cultural que no es pot veure reflexat el mèrit que puguen tindre de la seva millora. Llavors és un punt a tindre en compte que voldria manifestar de cara a propers plans estratègics de subvencions. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? El representant d'Esquerra Republicana.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, no, en aquest cas és per contestar a l'observació que s'ha fet des del grup de Movem. Clar, les subvencions van lligades en allò que pot justificar l'entitat. Què ens passa? Que ha hagut molts anys, o bastantes convocatòries, que moltes de les entitats culturals, sobre allò que se'ls dona, no ho poden justificar. Per tant, no és una qüestió de que no els augmentéssim, sinó que després ells no tenen diners, no tenen prou factures per justificar la subvenció. Llavors és un peix que es mossega la cua. Potser en aquest cas el que s'hauria de mirar és que en aquest cas ha fet la normativa de com han de ser les factures que s'han de presentar, se faci d'una mica més laxa i no ens trobéssim en aquests entrebancs que es troben les entitats. Que per tant, ja li dic, no és una normativa que poséssim nosaltres, sinó que posa l'administració superior i que per tant ens devem el que ens diu la normativa superior. Si se pogués fer com se feia anys atrás, en la qual les justificacions no eren tan exhaustives i la manera de presentar les factures tampoc ho era tant, sí que es podria augmentar les subvencions. Però ara, en la manera que està, la documentació que s'ha de presentar és un entrebanc a cada entitat poder justificar tot el que se'ls subvenciona. I per això moltes de les vegades no tenen l'import en les factures que es demana i per tant no pot haver increment.
Passaríem a votació. Vots a favor? Abstencions?
S'aprova amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, Esquerra Republicana, Junts PSC, regidor no escrit, i l'abstenció de Movent.
Gràcies, secretària. Passaríem al quart punt de l'ordre del dia, que és aprovar si procedeix l'increment del 2,5% de les retribucions del personal eventual per a l'exercici 2023.
Aquesta proposta també va estar dictaminada favorablement en sessió de data 24 de gener. Per tot això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aplicar al personal eventual de la corporació l'increment retributiu del 2,5% amb efectes del dia 1 de gener de 2023 respecte a les vigents al 31 de desembre de 2022. La retribució anual del personal eventual serà la que es detalla a la proposta. Tercer, publicar aquest acord al BOP, a l'ETAULER i al Portal de la Transparència. I quart, comunicar aquest acord al Departament d'Intervenció i Tresoreria als efectes oportuns.
Gràcies, secretària. Alguna intervenció? Senyor Codorriu.
Bé, moltes gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors i públic que m'ho seguiu. Bé, com ja vam fer en el seu moment, quan se va aprovar la partida d'aquest increment, vam votar a favor i vam explicar, mos volem tornar a explicar. Evidentment, el que estem votant ara és l'increment del sou, o sigui, d'una persona treballadora que se li ha d'incrementar. Hem de saber que avui mateix el govern espanyol ha anunciat un increment del salari mínim interprofessional del 8%, i aquí estem parlant del 2,5%, que és el tant per cent que s'ha aprovat per a pujar el sou a tots els treballadors de l'administració pública. Per tant, estem d'acord en que s'incrementi. En el que no estem d'acord i considerem que l'experiència o la viscuda en aquesta legislatura ens ho ha demostrat és que el personal eventual que s'hagués tingut que contractar per part de l'Ajuntament no és un C2, sinó que s'ha tingut que ser una U o una 2, algú que realment reforcés les àrees de secretaria i intervenció, a tal manera que mesures que haguessin sigut positives durant aquesta legislatura, com la de les subvencions als autònoms o altres que hem estat defensant, no es van poder dur a terme perquè el que era el cos administratiu d'aquest ajuntament estava mancat de recursos, s'hagués dotat més de recursos. Evidentment, veiem que d'obres públiques i d'arreglar camins i places se'n fan i se'n fa bé, per tant, entenem que vostès trobaven més mancança aquí que la que considerem que hi ha hagut. Però, no obstant, el que estem decidint avui és l'increment d'un treballador, del seu sou, i, per tant, estem d'acord en que se l'incrementa el sou. Res més, moltes gràcies i, com ja he dit, el nostre vot serà a favor.
Moltes gràcies, senyor Poll.
Gràcies. Bé, doncs des de Movem no, votarem en contra. Votarem en contra perquè, com ja m'ho hem manifestat en altres vegades, considerem que aquesta persona eventual no entrem en la feina que fa, sinó que en el fet de que si des del primer moment que es va contemplar que aquesta persona hauria d'estar aquí aquests 4 anys de legislatura i que el seu contracte va lligat a la legislatura, és a dir, quan acaba la legislatura ella acaba, creiem que, com la resta de la gent que està en aquesta taula, hauria de tindre el seu sou acordat i no rebre els augments que estan fets per a la gent funcionària que s'ha guanyat la seva plaça per a treballar. Com dic, no és qüestió de posar-nos en la feina que fan i deixar bé, sinó perquè creiem que la manera de fer-ho hauria de ser aquesta. Des del primer moment s'acorda un sou i durant la legislatura o el temps que estigui, sigui el sou que li pertoca. Hasta aquí.
Senyor Codorniu.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, Com ja he dit, el que estem aprovant aquí és l'increment d'un sou. Senyor David, jo li rectifico. Els que estem aquí presents, a excepció de l'alcalde i de la mitja dedicació, no cobrem cap sou, cobrem una indemnització per assistència a plens o a comissions. Per tant, s'efectua el primer al cart i pas i s'estableix durant els 4 anys. En canvi, aquelles persones treballadores que cobren un sou, és lògic que cada any se'ls puja. I això, dels que estem aquí, qui ho tindria que sàpiga millor és vostè, perquè vostè ha estat al Consell Comarcal tenint una mitja dedicació i suposo que cada vegada que el Consell Comarcal aprovava un increment, vostè el rebia. Bueno, doncs si no el rebia, me pareix molt bé i l'honra. res més. Si vostè considera així i sempre ho ha fet així, per la meva part no hi ha res més. Si ho ha fet així, cap problema. Però, entenguem, estem parlant del sou d'una persona treballadora, no de les indemnitzacions per assistències, que és el que perseguim nosaltres. Res més. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, sí, sí. És com un partit de tennis.
Bé, senyor Codorniu, com li estava dient ara fora de micro, jo vaig tindre una dedicació al Consell Comarcal, la qual en els augments no vaig tindre cap augment i ni el vaig demanar. Considero que l'opinió que tenim des de Movem en aquest cas és una manera de fer, d'acord? I considerem que en aquest cas algú que no ha entrat per un concurs ni perquè hagués sortit una borsa, sinó que és escollit, que em sembla correcte que es pugui fer, i com si les persones que puguen necessitar l'Ajuntament per omplir els espais com toca. Quan ens van demanar que s'havia fet aquesta mitja dedicació, també vam dir el mateix, vull dir, em sembla correcte. Però des de Movem no considerem correcte que se pugui donar aquest augment, perquè no considerem que sigui una plaça guanyada, sinó una plaça assignada. És una manera de fer i és la nostra manera de fer.
Gràcies. Senyor Llopis m'ha demanat també la paraula, com no?
No em puc aguantar-me, jo volia passar de la història aquesta, no? Gràcies, senyor alcalde, per donar-me la paraula. Uf, jo li dono la raó al senyor Codorniu.
No, per favor.
Sí. A veure, i vull que sàpiguen els que ens estan escoltant que aquí en els tristes regidors que estem a l'oposició de Roquetes, perquè cobrem per comissions informatives, cobrem per plens, que sàpiga la ciutadania que quan es comença el primer ple després de la investidura de l'alcalde es posen uns topes, no? Uns topalls. Aquí a l'Ajuntament de Roquetes, que ho sàpiguen tots, perquè és que no fa molt. Diu, vas a l'Ajuntament, diu, què? Te forraràs avui, no? La gent és molt ignorant, molta gent. Que sàpiguen la gent que aquí a Roquetes tenim un topall de 400 euros els regidors de l'oposició. Tots els que estem aquí sobrepassem el que podríem percebre. Igual que els regidors que estan al govern, que tenen un topall de 1.000 euros, que també podrien percebre més retribucions de les que cobren. I per aprovar l'aprovació de l'increment del 2,5%, jo trobo que és una tonteria debatre este punt, perquè jo ho trobo correcte, i jo no ho sé, vostès, senyors de Podemos, sí, no, bon riquet, sou de Podemos, senyors de Podemos, que voleu tanta llibertat, tanta igualtat, i voleu augmentar tantes coses, doncs, me sembla molt malament que votéssiu en contra de l'increment del 2,5%, i res més, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Jo l'únic que voldria afegir és que en aquest cas estem parlant de l'increment d'un 2,5% d'una persona que sí, és una persona contractada eventualment i no ha passat cap procés, però que estem parlant d'un 2,5% més que merescut a una persona que està fent la seva tasca i molt més, moltes vegades en el seu vehicle propi, i dedicant més hores de les que li toca i que menys que fer este petit augment, que al final això és misèria per a la seva butxaca. Passaríem a votació. Vots a favor, abstencions i vots en contra.
S'aprova amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, Junts, regidor no escrit, el vot en contra de Movem i l'abstenció dels partits socialistes.
Gràcies, secretària. Passaríem al següent punt, el cinquè, que és aprovar si procedeix la moció per constituir un òrgan de govern de gestió del fons nuclear que presenta el grup municipal del PSC.
Aquesta proposta va estar dictaminada favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, que l'Ajuntament de Roquetes demani al Govern de la Generalitat que faci efectiva a la màxima brevetat la constitució de l'òrgan de govern de gestió del fons en què participen el teixit social i econòmic, les administracions i especialment els ajuntaments que coneixen millor el territori i les seves necessitats i prioritats, tal com està previst en la primera de les disposicions finals de la llei 10/1/2022 de modificació de la llei 5/2022 publicada al DOC de 28 de desembre de 2022. Segon, traslladar aquests acords a totes les forces polítiques i ajuntaments del territori, als Consells Comarcals, al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat i a la Delegació del Govern de la Generalitat de les Terres de l'Ebre.
Moltes gràcies. Dono la paraula a la portaveu del PSC, senyora Georgina.
Bona tarda a tothom, senyor alcalde, regidores, regidors. Bé, el tema del fons nuclear ja durant l'any l'hem anat parlant aquí als plenaris i bé, la moció ve en la línia de poder demanar que ja que el desembre passat vam aconseguir que s'ampliés aquest tant per cent que se destinaria sobre l'impost de les instal·lacions que incideixen en el medi ambient a les Terres de l'Ebre, que són realment les que tenim les tres nuclears, instar a la Generalitat que creï, tal com hem dit, un govern de gestió d'aquest fons, però tenint en compte les entitats, no, del territori, ja siguen entitats del teixit social, ja siguin entitats del teixit econòmic i les administracions, entre elles els ajuntaments, perquè creiem que aquestes entitats del territori són les que millor coneixen la realitat d'aquí i les que poden veure les necessitats que tindrem derivades del tancament d'aquestes nuclears. Senzillament és això, instar que bueno, aquest òrgan de gestió se faci efectiu el més ràpid possible i l'objectiu final d'aquesta moció és això, no? Tindre en compte la participació d'agents del territori de cara a fer la gestió d'aquests fons. I ja està.
Moltes gràcies. Obrim un torn d'intervencions. Senyor Llapis.
Gràcies, senyor alcalde. Jo no sé si estic a Salamanca, a Pamplona, a Còrdoba, a Guadalajara, Madrid o Barcelona. Però bueno, esperem que esta moció sigui com aquí està redactada, no? Sigui pel bé dels ajuntaments de les Terres de l'Ebre, que puguen gestionar i puguen cobrar prompte el que els pertany del fons nuclear. I bueno, tot el que siguin diners a ingressar als ajuntaments de les Terres de l'Ebre, doncs Ximo Llopis està a favor i la votaré a favor. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Codorniu, té la paraula.
Bé, gràcies. Com no pot ser d'altra manera, evidentment, nosaltres també votarem a favor. El que sobta ara les presses, evidentment han aconseguit, si s'han revisat i a l'agost ja hi va haver una moció, en aquell cas presentat per Esquerra Republicana, perquè l'estat espanyol aportés part dels fons i en la seva intervenció, si normalment recordo, va dir dues coses, una que l'estat espanyol també ho faria, si em pot dir quina quantitat aporta en aquest fons l'estat espanyol, i l'altra que volíem el 50% s'ha aconseguit, també crec que gràcies a un pacte entre Junts i PSC per aprovar les esmenes a la llei i que també s'ha acordat que la gestió sigui portada d'aquesta manera. Ja li dic, el nostre vot serà a favor, estem totalment d'acord en això, però sí que m'agradaria que em digués això i en sobte la rapidesa en què ho demanen, quan des del govern de la Generalitat en diverses ocasions ja es va provar d'aplicar impostos directes a les centrals nuclears per a crear este fons i aquests impostos van ser portats pel partit en aquell moment al govern, tant pel PP com pel PSOE al Constitucional i van ser tombats i al final van trobar la màniga en una competència que sí que és de la Generalitat, com és la que ens du a terme i se va aprovar i el Constitucional va dir que tenia raó, o sigui, que podien aplicar aquest tipus d'impost i que una part d'aquest impost se dedicaran a això. A los 50, me penso que en aquell moment era el 20, si no me'n recordo, s'ha incrementat en 50 i es farà d'esta gestió, però si em pot explicar, evidentment la pressa la teníem allà abans i la teníem ara, però també sapigué quina aportació farà l'estat espanyol en aquest fons o si en crearà un de propi. I el fet és que, escolta'm, és que heu posat pals a la roda i ara tot és vaselina per anar ràpid. Com més prompte millor, evidentment. I com ja li he dit, el nostre vot serà a favor.
Moltes gràcies, el representant de Movem, senyor Poll.
Gràcies. Bé, des de Movem votarem a favor també de la moció. L'únic que trobem a faltar és que en el text que demana la Constitució de l'òrgan del govern de gestió de fons, que es pugui concretar, que aquesta Constitució es faci, que es localitze a les Terres de l'Ebre, perquè si s'arriba a poder fer aquest òrgan de gestió que veiem necessari per a poder, perquè sigui efectiu, no? Que els fons vagin on se demanen, que no se faci a la Generalitat, no? Que perjudicaria una vegada més el territori.
Moltes gràcies, el representant d'Esquerra, el senyor Uller.
Gràcies. No sé per on començar. Bueno, comencem una mica en una dita d'allò del diablo sabe más por viejo que por diablo. Per què ho dic això? A veure, en primer que res, confirmo que el vot d'Esquerra serà favorable. Però, i ara torno a la cita del començament, el diablo sabe más por viejo que por diablo. I per què ho dic això? En el moment en què es creen les nuclears, se posen les nuclears a Terres de l'Ebre, encara que mos diguen que les de Vandellòs estan al Baix Camp, sí, estan al Baix Camp, però a l'altre costat del Coll de Balaguer, al costat de la Mella. ¿Vale? Per tant, és allò que ho tinc, però no ho tinc. Sí? Bueno. Mos se va dir, aquí el territori, i nosaltres, claro, innocents que érem al territori, perquè esperàvem que això era el manar, que hi hauria una inversió industrial tremenda. Dos, que hi hauria una inversió en carreteres espectacular. Tres, i que després tot això afavoriria que se fessin tota una sèrie de polígons que afavoriria el teixit empresarial. Estem parlant de l'any 80-79, 80-81. Els que estem aquí a la taula, els que estem la senyora secretària, tot això ho han vist? Pregunto. Jo no ho he vist, Jo no sé si vostès quan van per aquestes carreteres pel costat de Vandellòs o pel costat d'Escó ho han vist. No. Les Terres de l'Ebre produïm el 100% de l'energia nuclear de tot, ja no dic de tota Catalunya, de tota Catalunya el 100%, però a nivell de l'Estat produïm el 70%, entre el 60 i el 70. Vale. Hem tingut cap benefici durant tots aquests anys? Excepte Escó i Vandellòs? Nosaltres, aquí no s'ha vist res. I ara, en aquest cas, en aquesta moció, el que ens diu és que la Generalitat, cosa que tot el que sigui tema nuclear és secret d'Estat i, per tant, la Generalitat no té cap competència, ara diuen que la Generalitat ha de proveir uns fons, etc., per tot el tema de la reindustrialització, etc., etc., que ja fa 40 anys que se'n parla d'això. Vale, molt bé. Claro, la Generalitat, en aquest cas, és allò del tontet de la pel·lícula. Malgrat que no manés, fica els diners. Però, com no, tampoc ara estan aprovant els pressupostos, com se pot tirar això endavant? ¿Vale? I l'altra pregunta és, molt bé, lligat en això, si en aquest cas la competència nuclear la té l'Estat, Espanya què hi posa aquí? Hi posa res? El govern de l'Estat? Clar, i a més, podem afegir que no hem dit fa un moment que les Terres de l'Ebre produeixen el 100% de l'energia nuclear? Per què no entren totes les Terres de l'Ebre dins del cànon? I mos se queda xarta, perquè potser la radiació és viva, no? I diu, ep, de xarta per avall ja no puc, en aquest cas, irradiar ningú, si hi ha una fuita nuclear. No, aquí ja no mos afecta. Clar, és allò, una moció que té el seu rerefons, no? Evidentment, qualsevol moció que es pugui presentar i que vagi en benefici, en aquest cas, d'alguna part del territori nostre, no mos hi negarem. Però hauria pogut ser una moció i, per tant, una proposta política de que afectés a totes les Terres de l'Ebre per igual. I que aquesta inversió que s'està dient ara no s'hagués de fer ara, perquè faltarà veure si es fa. perquè ja els dic, fa 40 anys s'havia de fer, no es va fer. Vale? Veurem cap on farà lloc i cap en camí, i si podem d'una manera o altra tindre aquesta possibilitat de reindustrialització, etc, etc, etc. Ja veurem. Perquè és també una cosa que em preocupa. Al final, tot és, qui se'n beneficiarà de tot això? El territori? O pot ser aquelles empreses que rebran la subvenció i que després una vegada hagin fet l'obra o hagin fet el que hagin de fer, se n'aniran i aquí us quedeu? No ho sabem. Però sabem com van també les empreses de l'Estat quan d'una manera o altra fan inversions urbanístiques o urbanístiques en general, ja sabem que sempre els diners van a parar al mateix puesto. I una altra cosa, potser les nuclears també haurien de pagar bastant més del cànon del que paguen i beneficia tot el territori, no? Perquè, clar, el benefici és espectacular que tenen. Doncs, pues bueno, donarem suport a la moció, però ja els dic que hi ha tota una sèrie de peros que fan trontollar una miqueta el sentit de la moció. Gràcies.
Senyora Georgina, té la paraula.
Sí, contestar-li al senyor Codorniu que, com vam dir en el seu moment, creiem que aquest fons per part de l'Estat d'Espanyol es crearà. No se'n rigui, Codorniu. Estic seguríssima que es crearà. Fem la feina a dos bandes, una és el PSC i l'altra és el PSOE. La nostra feina a nivell territorial és principalment aquí a Catalunya, per això podem parlar del PSC, i ara mateix on arribem primer és a la Generalitat. Després hi haurà una feina interna, també amb els nostres diputats, de fer la seva feina a nivell espanyol i demanar també allà aquest fons per a complementar a aquesta inversió, no, que tindrà en el territori. Què es fa per a ajudar a totes aquelles persones que de cara al trencament de les nuclears se quedaran sense mitjà de treball, sense mitjà de vida? Sí que és cert que conforme ens anem allunyant de les nuclears és menys la incidència en llocs de treball que està repercutint. D'aquí el sentit de que com més avall on anem, menys incidència tindran aquests fons. Té una certa part de sentit. Hi ha molta més gent que viu prop de les nuclears que està treballant allà, i conforme ens anem allunyant n'hi ha menys. Res més, nosaltres continuarem fent la nostra feina. Aquí a Catalunya l'hem fet, a nivell espanyol continuarem picant pedra, també se sap que aquestes coses costen, i tant de bo que dormiu. Jo crec que en un futur, vist lo vist com ha passat en altres tancaments de centrals, ho veurem aquí també. Vull ser optimista i espero que així sigui, perquè per la veritat el nostre territori aniria molt bé que tant una banda com l'altra invertissin aquí i mos tinguessin en compte, que és el sentit, ja ho he dit al principi, l'objectiu de la nostra moció era que ja quan un cop es gestionen aquests fons mos tinguem en compte a nosaltres, que som els que realment coneixem les necessitats del territori. Moltes gràcies a tothom.
Després li torno a donar per acabar, perquè veig que hi ha una rèplica, senyor Codorniu.
Bé, una rèplica curta, no me'n ria per no plorar, perquè com ja hem dit, les coses s'han de fer en previsió. Estem parlant d'un tancament anunciat a bombo i platillo de les centrals nuclears de ja fa un munt d'anys. I a hores d'ara em penso que tenen que tancar el 27 o el 30, ara no me'n recordo, el 30. O sigui, estem a 7 anys del seu tancament. I per l'Estat espanyol, de moment, ni està ni se l'espera. Vostè diu que seguiran picant pedra, potser el 64, quan van fer les centrals nuclears, o quan se va començar a parlar d'energia nuclear, s'hauria tingut que parlar una miqueta de les ubicacions i del que aniria tot. Però també pensant en el final, i el final mos hi trobem ara, i el final és que si hi ha uns fons és gràcies a la Generalitat de Catalunya, que, a pesar de l'Estat espanyol, va crear un impost baix una competència seva, que és el medi ambient, perquè els altres li van tombar, per a poder dotar aquest fons. I de l'Estat espanyol, com ja he dit abans, ni està ni se l'espera. Encara que, de cor, li dic que espero equivocar-me. Res més, gràcies.
Jo li dic dues coses i després ja tanca vostè. A part del que ha dit el senyor Codorniu, és un fons que no es va crear per al que s'utilitzarà ara, que al final és el de sempre, una repartidora, fem un radi al mapa i anem repartint diners que moltes vegades no seran per a finalitats per les quals estava establerta esta llei. Però bueno, com també ha dit el company Xisco, a nosaltres no ens afecta, les roquetes, tot això no ens afecta. També desitjo que es pugui solucionar el més pront possible, però també, com ha dit Xisco, per molt que es corrigui, si no tenim pressupostos en la Generalitat de Catalunya, això és paper mullat. Passarem a votació. Si vol tancar, pot tancar. Que...
Vale. Només dir-vos que jo també espero que pront tinguéssim pressupostos de la Generalitat. Però pues, tothom.
Ja sap el que es toca. Passem a votació dels pressupostos de la Generalitat, no, però també estaria bé. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Passarem al sisè punt, que és aprovar. Abans de llegir-vos el punt, veuran que dic una paraula diferent com està el punt, que canviaré el nom de Tortosa per Roquetes i després us explico el per què. Aprovar si procedeix la delegació de competències en la Diputació de Tarragona relatives al projecte extensió de la via verda de la Vall de Zafán des de Roquetes fins al Parc Natural del Delta de l'Ebre i el conveni corresponent. Abans de parlar de la secretària us explicaré per què he dit Roquetes, perquè com tots saben aquest projecte d'extensió de la via verda surt de Roquetes i no de Tortosa. Hagi intentat de totes les maneres que la Diputació canviés aquest títol, no me n'he sortit perquè és el títol en què es va demanar la subvenció a Europa i abans de que puguin passar coses rares i perdre subvencions, deixem-ho així, però jo com a alcalde de Roquetes havia de dir que la via verda va de Roquetes hasta en aquest cas la Ràpita. Secretària.
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement. Per tot això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, delegar en la Diputació de Tarragona les competències de l'Ajuntament de Roquetes relatives a la redacció, tramitació i aprovació del projecte d'extensió de la via verda de la Vall de Zafán des de Tortosa fins al Parc Natural del Delta de l'Ebre, expropiació dels terrenys ubicats al respectiu terme municipal i necessaris per executar les obres i la seva execució. Segon, aprovar els compromisos següents en la part que correspon a l'Ajuntament de Roquetes. Proveir la informació necessària per a la millor elaboració del pla especial i dels projectes constructius, informar amb celeritat el pla especial d'extensió de la via verda del Vall de Zafán des de Roquetes fins a la Ràpita, en endavant pla especial i els seus projectes constructius en allò que afecta els respectius termes municipals en els tràmits d'aprovació del pla especial i dels projectes constructius. Facilitar la interlocució necessària amb els actors del territori que resultin afectats pel pla especial i pels projectes constructius, aprovar i assumir, si s'escau, els contractes d'arrendament necessaris per disposar dels terrenys d'ADIF per ocupar els terrenys afectats per l'obra, que siguin de la seva titularitat i disposar la dotació pressupostària necessària per fer front a la despesa que se'n derivi. Posar a disposició de la Diputació de Tarragona els terrenys obtinguts, necessaris per executar les obres. Un cop acabada l'obra i les instal·lacions corresponents per part de la Diputació, acceptar-les i assumir les responsabilitats d'explotació i manteniment que se'n derivin i acceptar de les obres durant el termini de garantia del contracte de construcció permetre que la Diputació de Tarragona executin aquestes les actuacions de reparació necessàries. Tercer, aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i els ajuntaments de Roquetes, Tortosa, Amposta i La Ràpita per al desplegament de les fases de projecte i d'execució del conveni entre la Diputació i els ajuntaments esmentats per a la tramitació del Pla de Sostenibilitat Turística, extensió de la Via Verda de la Vall de Zafán en el marc del programa de plans de sostenibilitat turística en la destinació de Mincotur. Les competències delegades s'han d'exercir de conformitat amb el contingut d'aquest conveni. Quart, nomenar com a membre de la Comissió de Seguiment l'arquitecte municipal, senyor David Gisbert Prunyonosa. Cinquè, facultar l'il·lustríssim senyor alcalde de l'Ajuntament de Roquetes per a l'assignatura d'aquest conveni i fer els tràmits que calguin per al compliment d'aquest acord. Sisè, la delegació tindrà vigència des de l'acceptació per la Diputació de Tarragona i es mantindrà en vigor fins a la finalització del termini de garantia de les obres del projecte extensió de la Via Verda. Setè, notifica aquest acord als ajuntaments de Tortosa, Amposta, La Ràpita i a la Diputació de Tarragona.
Gràcies, secretària. Suposo que han pogut veure més o menys el que els dia que dins el que és tota la informació del conveni, deixar clar que la Via Verda és de Roquetes a La Ràpita i suposo en aquest territori estem tan acostumbrats que algú en tant d'afany de fer créixer el territori va ficar Tortosa, però bueno, ho havia de dir per a quedar més tranquil. Obriríem un torn d'intervencions. Passem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Seguirem en l'àrea de qualitat de vida, política de dones, igualtat i joventut. El setè punt de l'ordre del dia és aprovar inicialment si procedeix la modificació de les bases específiques que regulen l'atorgament de subvencions excepcionals adreçades a atendre situacions d'urgència social de l'Ajuntament de Roquetes.
Aquesta proposta també es va dictaminar favorablement. Per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment la modificació de les bases per a la convocatòria de concessió de subvencions excepcionals adreçades a atendre situacions d'urgència social de l'Ajuntament de Roquetes en règim de concurrència competitiva que consten com l'annex. Segon, publicar l'acord que s'adopti al butlletí oficial de la província, al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i a la web municipal per tal que durant el termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació al butlletí oficial, els ciutadans puguen presentar les reclamacions i els suggeriments que consideren oportuns. Tercer, les reclamacions i els suggeriments presentats seran informats per la Secretaria General, que elevarà al ple la proposta d'estimació o desestimació que procedeixi i de l'aprovació definitiva de les bases. Quart, en cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s'entendrà aprovada definitivament, per la qual cosa per l'alcaldia s'ordenaran els tràmits necessaris per a la conclusió del procediment i la seva entrada en vigor. I cinquè, que l'acord d'aprovació definitiva, en el seu cas d'acord d'aprovació inicial, elevat automàticament a aquella categoria, juntament amb el text de les bases, es publiqui al BOP.
Gràcies, secretària. Donaria intervenció a la regidora de l'àrea per explicar breument en què consisteixen les bases i aquesta modificació.
Bé, hola, bona tarda, regidors, regidores i públic que ens segueix. És el tercer any que portem les bases per aprovar el ple i bé, en aquest cas hem fet algunes modificacions perquè dia a dia quan les anem gestionant detectem coses de procediments que a vegades enlenteixen que puguen arribar els diners a les famílies que ho necessiten. Llavors hem modificat algunes accions per a que siguin més àgils i a part també hem modificat algunes quanties en quant a alimentació, en quant a llum i hem afegit algunes altres coses que hem detectat mancança durant tot el 2022. Esperem el seu suport per a poder-les tirar endavant. Gràcies.
Moltes gràcies. Algú vol afegir alguna cosa? Passem a votació. Vots a favor?
S'aproven per unanimitat.
Moltes gràcies. Seguirem amb el següent punt, el vuitè, aprovar si procedeix la moció per demanar la implantació dels estudis universitaris de medicina a les Terres de l'Ebre que presenta el grup municipal del PSC.
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, que l'Ajuntament demani al Govern de la Generalitat la instauració dels estudis universitaris de medicina a les Terres de l'Ebre. I segon, traslladar aquests acords a totes les forces polítiques i ajuntaments del territori, als consells comarcals, als agents socials, als professionals sanitaris, a la Universitat Rovira i Virgili, al Departament de Salut de la Generalitat i al Parlament de Catalunya.
Moltes gràcies, senyora Georgina, la portaveu del grup PSC, per a defensar la moció.
Sí, bé, bueno, el títol de la moció ja és bastant clar i ve en el sentit de que tenint aquí a Tortosa el campus Terres de l'Ebre, que ja està impartint alguns estudis universitaris, entre ells els estudis d'infermeria, creiem que era una bona oportunitat demanar que es poguessin instaurar també els estudis de medicina a fi d'aprofitar millor les instal·lacions, a fi de, ja que l'Hospital Verge de la Cinta té ja molta experiència en docència, està rebent cada any nombrosos estudiants d'especialitats i que estan fent el grau d'infermeria i també estan cursant altres estudis. Creiem que és una bona ocasió de cara també a enfortir el territori implantar aquests estudis. De fet, que a fi que aquests estudiants que vinguessin aquí al territori, pues bueno, d'entrada tenim falta de metges i alguns es podrien quedar i bé, sabem que són persones que, pues bueno, com a estudiants que són, durant els anys que duren els estudis, pues bé, estan vivint a les nostres terres, estan gaudint les nostres terres, estan consumint, estan utilitzant el transport públic i és una manera de atraure i retindre talent al territori. Era per això que ja fa temps també que se n'està parlant i era, pues, per fer una miqueta més de força i demanar a la Generalitat que, bueno, que contemple, no?, i l'opció de poder impartir aquests estudis aquí a les nostres terres. Simplement això. Merci.
Moltes gràcies. Senyor Llopis, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Senyors socialistes, la meva Georgina, la meva vot serà favorable, evidentment. Tot el que sigui favorable a les Terres de l'Ebre mos fa falta, i com no, demanar la implantació d'estudis universitaris de medicina a les Terres de l'Ebre seria un logro molt important per a l'economia i per a el dinamisme de, en aquest cas, diguem-ho així, de les Terres de l'Ebre. Però jo també demanaria, com he demanat, que fan falta moltes implantacions més i aprofitar més el nostre territori, les nostres Terres de l'Ebre i la nostra URB, que també demano que se puguen incrementar més cursos i es puguen ficar més professors. Tens tota la raó, teniu tota la raó, i tot el que sigui positiu pel nostre territori, Ximo vota a favor. Gràcies.
Moltes gràcies. Sí, representant de Movem.
Gràcies. Bé, des de Movem clarament votarem a favor, només fer uns comentaris sobre el tema ja que l'han posat aquí. Nosaltres també ens vam reunir amb el senyor Sardà per altres temes d'ensenyament, el qual ens va explicar el 2021 que hi havia aquest interès en la URB de portar els estudis de medicina a Tortosa. El que ens va manifestar també les manques de personal que tenien actualment. Jo crec que s'ha de posar sobre la taula. Tenim un campus universitari on ara mateix els recursos de personal estan una miqueta limitats. Això fa que el volum de matèries que tenen els professionals doncs sigui excessiu. Llavors cal també posar èmfasi en que hem de cuidar aquest campus de Terres de l'Ebre que tenim a Tortosa i en delegació als altres seus. En aquest moment vam demanar també que els estudis que es poguessin portar a Terres de l'Ebre, en aquest cas, fossin enginyeries industrials i enginyeries agrícoles, perquè creiem que són el que necessitem al nostre territori. Clarament votarem a favor perquè estem d'acord en que es puguin portar els estudis de medicina, més tenint l'hospital que tenim i esperant que pugui haver un altre encara de millor, però també que no mos oblidéssim de les necessitats del territori en aquest sentit en quant a enginyeries industrials i agrícoles. Gràcies.
Moltes gràcies. El representant d'Esquerra Republicana, senyor Guller.
Bé, del grup d'Esquerra Republicana hi donarem suport, i tant que sí. Però bueno, dic que en aquest cas presentem una moció que en la qual el Consell, esta setmana passada, que va estar a Tortosa, ja va dir que es tirarien endavant la Facultat de Medicina aquí a Terres de l'Ebre, el campus de les Terres de l'Ebre. Segurament que el deuran ubicar a la tercera planta d'aquí de l'edifici de la URB, que és la Casta Buida, vull dir que per tant l'espai ja està. Però hi ha una cosa que preocupa. El grup és el següent. Anem a fer, o en aquest cas, des de Salut i des d'universitats, una facultat de Medicina a Terres de l'Ebre. Fantàstic, molt bé. Però el problema és el districte únic, senyors. El districte únic, perquè la gent no entengui en aquest cas què és que qualsevol estudiant de l'Estat pot anar a estudiar a qualsevol universitat de l'Estat. Sí? Què mos passa? Que en les facultats de Medicina de Lleida i de Reus, el 75% de l'alumnat, aprofitant el districte únic, venen, se matriculen aquí, estudien aquí, i una vegada estan formats, se'n van a les seves províncies d'origen. De manera que acabem formant només el 25% dels metges. O sigui, han pagat com a administració pública i de la Generalitat el 100%, però només retenim el 25%. Què ens pot passar ara? Ens pot passar que tinguéssim una facultat de medicina on també tinguéssim el 75% de l'alumnat que també sigui de fora, ens vingui fora i que per tant haurem format a gent que després ens marxa. Per tant, és una de les coses que l'Estat, en aquest cas que és la qui té la competència, pogués trencar o pogués d'una manera o altra tombar ell mateix el districte únic. Per què? Perquè ens perjudica a nosaltres. I això és així. No ho dic jo. Ho diu el president del Col·legi de Metges de Barcelona, el senyor Jaume Pedrós. Diu, tenim un sistema que no afavoreix que els metges se queden aquí. A més, si tenim en compte que el que es paga fora de l'Estat a un metge és el doble o el triple del que s'està pagant aquí. Vale? És positiu que tinguéssim universitat o facultat de Medicina a Terres de l'Ebre? Sí, però és important també revisar què està passant en què els facultatius ens marxen. I concretament, ja els dic, el 75% són els que ja quan venen a matricular-se tenen molt clar que quan acabaran marxaran. I això s'acaba així? No. Quina altra competència té l'Estat que no transferís a la Generalitat i que perjudica que tinguéssim metges formats? L'OMIR. L'OMIR, per tant, ve regulat per l'Estat i que, per tant, això fa que pugues tindre metges que t'han estudiat aquí, que siguin d'aquí, però que troben l'especialitat que hagin d'anar a fer a Salamanca i llavors allà tinguin feina allà i ja no tornen. Eh? Per tant, és un peix que es mossega la cua que, malgrat que féssim facultats, ens podem trobar sense facultatius, malgrat que haurem fet la inversió. Per tant, estem d'acord en que es faci que la universitat, però estaria bé que vostès, que estan al govern de Madrid, i que en aquest cas són els que volen tallar la Badejo, ho tinguessin present, perquè si no és un malbaratament de recursos al territori. Res més. Votarem a favor per això.
Moltes gràcies, senyora Jordina, per a concloure.
Donar-vos les gràcies per aprovar-nos la moció.
Passem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Siguem en el control dels òrgans de govern. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local, la número 27/2022, de data 20 de desembre de 2022, la número 28/2022, de data 27 de desembre de 2022, la número 1/2023, de data 10 de gener de 2023. Seguim donant compte dels decrets d'alcaldia. Els decrets d'alcaldia del número 2029 al número 2122 de 2022 i els decrets d'alcaldia del número 1 al número 100 de 2023. Donar compte de resolucions de presidència, la número 96/2022, mocions de control no li consten a aquesta presidència i pregs i preguntes, si algú té algun prec o una pregunta. No? Pues abans de tancar el ple, com tots sabeu, el dia 18 celebrem el Carnestoltes a Roquetes i la setmana següent, el dia 25, es celebrarà la Ravaleta. Espero trobar-nos per aquests carrers, disfressats o no, però sobretot gaudint d'aquestes festes que des del Patronat de Festes estan treballant en molta intensitat per a poder tindre unes jornades, en el cas de Roquetes i en l'associació de festes de vins de la Ravaleta, en el cas de la Ravaleta. Que poguessin gaudir tots en la festa, en pau i harmonia, i que passar-ho d'allò més bé. Ens verem al ple del mes de febrer i molt bona tarda a tothom.